Em queden escassos segons de vida. A què els puc dedicar? Veuria una posta de sol, però tot just és migdia. Escoltaria una bona cançó, però no se m'acut quina seria una bona conclusió. L'escena d'una pel·lícula? Estaria bé, però... Va, escriuré un relat sobre el pas inexorable del temps per recordar-me de la sensació quan ressusciti com a zombi.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, la nostra temporada s'acaba. Avui és l'últim programa abans de les vacances d'estiu, però tot just comença l'època d'or dels festivals de gènere. Tot i que en els últims programes ja n'hem avançat alguns, com el Fanboy, el Creep Show i el Star Raco Awards, aquest saló, encara n'hi ha molt més per repassar. Avui parlem amb el director de les Nits Orientals de Vic, en Quim Cruselles, amb el del Fantos Freak de Cerdanyola, el Rafa Dengrà, i amb un dels responsables de l'Infest de Rubí, l'Imanol Fernández. Però també hi haurà temps per parlar d'un nou festival d'estiu, l'Overlock, amb el seu impulsor, en Wilson, i d'un nou certamen literari de cara al novembre, al Festival 42 de Gèneres Fantàstics de Barcelona. Per últim, us farem 5 cèntims del que donarà de si el Celsius d'Avilés i també l'Expotaco, tots dos previstos pel juliol. Amb aquest contingut que ens omple d'il·lusió després d'una temporada amb agendes buides i confinaments, posarem la cirereta a la 5a temporada del Quimèric, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
I comencem l'últim Quimèric d'aquesta 5a temporada donant una molt bona notícia per als amants del gènere fantàstic i concretament per als amants de la literatura de gènere, perquè ja s'ha confirmat una notícia que començava a sonar per diferents cercles, que doncs, era una mica un secret a veus des de feia mesos, però ja és completament oficial, i és que es crea un festival de gèneres fantàstics a Barcelona. Es diu 42. Tindrà lloc del 3 al 7 de novembre a Fabra i Cols i ja hi ha, atenció, un centenar d'autors nacionals i internacionals confirmats. Encara no s'ha parlat de quins són aquests autors, no s'han dit gaires noms, després us direm els pocs que s'han comentat, perquè el que es volia destacar sobretot era doncs, la creació no, d'aquest certamen. Per la gent que coneixeu el Celsius, ve ser una mena de mirall del Celsius a Barcelona, és a dir, un punt de trobada on hi hagin autors de gènere fantàstic que vinguin a oferir doncs, entrevistes, a parlar de les seves obres i també doncs, volen anar més enllà, fins i tot de la literatura, volen anar també a abordar temàtica de còmic, temàtica de videojocs, o sigui, una mica tot el que envolta el fantàstic. És un festival molt ambiciós que doncs, estarà comissariat per l'escriptor Ricard Ruiz Garzón, ja un conegut d'aquest programa. Donarà la sensació que aquest any hem parlat molt d'ell, però és que realment està tot arreu i és un dels que organitzen doncs, les taules als seminaris, taules rodones, doncs, mobilitza també els seus friquípols, no? Els seus alumnes de l'escola d'escriptura. I ell doncs, ens va explicar una mica d'on surt no? tot aquest festival. El primer que es pregunta la gent és el nom. Per què 42? Si sou lectors habituals de gènere i heu llegit la guia d'autostopista galàctic, del Douglas Adams, segur que sabeu la resposta. I és que 42 és la resposta que dona una màquina, que és una gran màquina o gran computadora, quan li pregunten quin és el sentit de la vida. O sigui, quan li pregunten això, està mesos i mesos pensant, no? calculant, fent els seus càlculs, i la resposta és 42. I clar, és un número que no té cap sentit, no? I que genera tota una mena d'imaginari al voltant d'aquesta numerologia. Però és que el Ricard Ruiz Garzón encara va més enllà i diu que aquest nom té més miga del que sembla.
S'ha convertit en un enigma, perquè va posar 42, però a més s'ha convertit com en un nom de referència, no? Un número de referència. Però a mi m'agrada la segona part, que és que quan tothom diu 42, per què? Llavors l'ordinador es queda mirant i diu... és que, de fet, la pregunta estava mal formulada. I llavors comencen a pensar una pregunta que se fan més milions d'anys i l'ordinador que acabarà intentant respondre aquella pregunta és la Terra. O sigui que m'encanta perquè, a part de donar un nom de la ciència-ficció que ens permet fer un homenatge al Douglas Adams, que, a més, la novel·la del Douglas Adams està en el 42è aniversari, és a dir, que ja jugarem amb el 42 tot el que puguem. A part de tot això, resulta que estem dient no és un festival que doni respostes concretes i molt sàvies, sinó que és un festival que ajudarà a enriquir i a ampliar les preguntes.
Ruiz Garzón també és ambiciós i creu que aquest festival pot ajudar a donar l'últim impuls que necessita el gènere per convertir-se en un referent.
I jo crec que és un tipus de canvi, igual al que es va donar fa uns anys i que va liderar en molts aspectes també a Barcelona amb la novel·la negra, no? El BC Negre i altres festivals, també abans ja que s'ha mencionat Astúries amb el Celsius d'Avilés, doncs Gijón amb la Setmana Negra, tot això va contribuir a fer que la novel·la negra passés a ser un gènere respectat quan havia estat un gènere minoritari, no? I ja no ha tornat enrere, ja s'ha quedat així. Jo crec que amb els gèneres fantàstics estem a punt d'aconseguir que passi això i que aquest festival hi pot contribuir, com a mínim, des d'aquí, des de Barcelona, de forma considerable.
I part d'aquest salt passa per fer adonar-se a la gent que els agrada més el fantàstic del que creuen.
Crec que molta gent descobrirà que hi ha moltes coses subterrànies que sortiran a la llum gràcies al festival, la gent que vingui, tothom que hi participi, i que només li queda trencar una mica aquesta crosta una mica superficial per sortir a la llum i que se n'adonin, i aquí acabo amb la frase aquesta típica que m'agrada citar del Molière. El Molière deia que hi ha gent que parla en prosa sense saber-ho. Doncs jo crec que hi ha gent que li agrada el gènere sense saber-ho i que fins i tot diu, ai, no sé si m'agrada, però després han llegit 1984 o després els hi han català Úrsula Caleguin o després doncs acaben de descobrir els últims premis Sant Jordi, Anagrama o etcètera i els hi han agradat.
En tot cas, Ruiz Garzón assegura que aquest és el millor moment per impulsar el festival.
Estem tenint una petita revolució en català amb noves editorials, nous autors i fins i tot l'Ataca d'Oli estenent-se i la majoria dels premis literaris recents, l'Anagrama, el Proa, el Sant Jordi, tenen components fantàstics i els seus autors han tractat temes fantàstics. De fet, dels Sant Jordis, dels tres últims, dos com a mínim, no? No és només en català, en castellà és diferent, hem tingut un moment més guadiana i moments de més aposta, però fa 20 anys era impensable que els grans grups editorials tinguessin segells de gènere, i ara tot gran grup editorial té segells de gènere.
Està clar que el gènere està en expansió, almenys el gènere en català, sigui traducció, sigui escriptura, i això ho notarem del 3 al 7 de novembre en aquest Festival 42 que es farà al Fabra i Couch de Barcelona. I així que ja han dit alguns noms, quatre noms comptats que sí que es podran trobar en aquest certamen. Per exemple, hi haurà l'Èlia Barceló, hi haurà el Sánchez Pinyol, que ell ha qualificat doncs, que és el dels nostres escriptors més internacionals, no? Perquè s'ha traduït molt i és molt conegut fora de casa nostra. I també hi haurà l'Adrian Tchaikovsky, que el coneixereu perquè fa molt poc que Cronos acaba de traduir el seu llibre El Trescafocs en català, un llibre que, atenció, no està traduït al castellà, per tant això demostra una mica quina és la situació, no? del gènere en català. Hi haurà, ja ens ha dit el Ricard Ruiz, que hi haurà més autores que autors, o sigui que sense ni haver-ho buscat aquesta equitat doncs, ha sortit així, perquè realment doncs, ara mateix s'està escrivint molt gènere de mans de dones i això és el que podrem veure. Ja anirem descobrint més coses, ja anirem desgranant més coses, però almenys podrem marxar de vacances d'estiu sabent que tindrem un certamen d'aquesta envergadura a casa nostra.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric. Quimèric als festivals.
I no deixem de parlar de nous festivals, en aquest cas de l'àmbit cinematogràfic, perquè el barri d'Horta de Barcelona comptarà a partir d'aquest estiu amb un certamen de gènere fantàstic. Es tracta de l'Overlock, agafant prestat el nom de l'Hotel del Resplendor, que del 16 al 18 de juliol tindrà lloc al cinema dels Lluïsos d'Horta. L'impulsa un dels ossos durs de Cotxeres de Sants, el conegut com a Wilson. Benvingut al Quimèric.
Hola, bones tardes.
Què t'ha portat a fer el teu propi festival?
Pues mira, llevo muchos años paseándome por los festivales de Cataluña y tenía muchas ganas. Lo había intentado hacía ya unos años, pero no nos habíamos puesto de acuerdo en otros sitios, no encontraba las condiciones que buscaba yo, y al final, cosas de la vida, me vine a vivir aquí hace casi 2 años y encontré unos viejos amigos que tenían una sala en condiciones y fue exponerlo con el Cine Club y la idea les pareció muy bien y aquí estamos.
La previsió era que el festival s'estrenés l'estiu passat, també el juliol, però es va suspendre, no? Per què vas prendre la decisió? Va ser per por a noves restriccions o perquè en aquell context ja tal com estava era difícil que el festival tingués l'essència que volies?
Vàrem estar març, abril, maig, mirándonos unos a otros, convidats des de Madrid, gente que venia mayor, no lo veíamos claro. Aparte, queríamos hacer un mercadillo, queríamos hacer un concierto, dijimos, lo movemos un año para adelante. No, es que igual hubiéramos tenido mejor un 20% de gente dentro de la sala, ¿sabes? O sea, era imposible, era muy mala fecha.
Era insostenible, però suposo que també, vull dir, tant econòmicament com a nivell de sensacions, no? De dir, això no és un festival, no és una cosa descafeinada, no?
Era això que dius tu, descafeinada total. És que no hi ha sigut ningú. A part, el barri d'Horta és un barri, diguem, de molt familiar, de gent major, i estàvem buits als carrers. Hi havia por, no hi havia major aquí, por, miedo, saps? No, un desconcierto total. I això ha estat una locura.
En la cartellera veiem pel·lícules descatalogades i poc conegudes. Per què has fet aquesta tria? És un certamen per nostàlgics o voleu arribar a noves generacions que és impossible que haguem vist determinades pel·lícules en pantalla gran?
Lo primer volíem fer un festival diferent que no se pareciera a los otros. Perquè hi ha un moment que quan es passeges comences a veure els mateixos films i els mateixos curs. Entonces, hi ha una pàgina que ho explica, que intentam fer un viatge en els videoclubs dels anys 80, però sobretot en aquelles pel·lis més desconegudes. No passarem a Regreso al Futuro, Gremlins, Goonies, sinó hi havia unes altres pel·lícules molt desconegudes que van funcionar al seu moment. I les volíem dur a conèixer, que diria que un 70% són fantàstiques i les altres 30% pues, de ciència-ficció o basades en còmics.
Mm-hmm. De fet, el festival l'arrenques amb La Muerte de Hulk. Què hem d'esperar d'aquest títol?
Bueno, jo sempre penso que el divendres a les 3:30 de la tarda va venir muy poquita gente y entramos con una gamberrada pel més gamberros, de veritat, pel més gamberros i tal, però deien que mos esperen ja la nit, pues ja comença la festa a lo grande, però la veritat és que és un horari difícil. Jo conec el festival de l'estil, que hi vaig molt, i és així. Vull dir, la gent que té ganes de veure-la vendrà i la veurà amb aire condicionat, con una cervecita i tal, i estirà molt guai. És un film completament desconegut.
Clar, o sigui que segurament qui vingui vindrà posant la fe directament en tu, no? No pas en el títol de la pel·lícula.
Ambas coses, te diria. És un 50-50. Mm-hmm.
Per tancar aquella sessió de divendres, precisament, es podrà veure Gritos en Oldfield de l'any 87. Quin diries que és el punt fort d'aquesta pel·lícula?
Bueno, aquí sí que entra en la primera pel·lícula que seria de terror. Pues un dels punts forts és que té el Vincent Price en els seus darrers anys. Un altre punt que té molt a favor, tota la gent de la meva generació, o més, un poquit més amant, tenen al tal la pel·lícula Creep Show, i això va ser una espècie de Creep Show de quatre històries, a la qual més brutal i més sangrienta i més terrorífica. Vull dir, allà sí que ja entramos, que esperant si ja tenia un públic de primera sessió en golfa del festival.
Ens ho pintes bé, eh?
Claro,
o sigui, claro. Una mica el que comentàvem abans del Cotxeres, no? Traslladar una mica aquest ambient, no? També.
Jo, el que t'he dit abans, he viatjat a molt de festivals i el guapo és que és increïble que, aunque repeteixin les pel·lícules, hi ha ambients diferents i públic molt diferent. Mm-hmm. Vull dir, jo sé que ven de Cotxeres i sempre que per mi el públic de Cotxeres és el més intel·ligent de tots els festivals.
Per si ens estan escoltant, també.
No, però és veritat, l'altre dia m'han entrevistat a la televisió i li vaig dir clarament. I és veritat, vull dir, i allà té el seu públic, però si sé que té la fama del públic, han veritat tot això. També és veritat que ho fan més amb els curtmetratges, saps? Amb la sessió de passe de curs, amb els finalistes dels curtmetratges. I allà l'abanico és altra cosa, és un altre món. Les pel·lis, digamos, que se comporten un poco mejor.
Més enllà de les pel·lis, el festival també comptarà amb xerrades. Quines ens destacaries?
Bueno, per exemple, el divendres tenim una xerrada amb el Jaume Figueres i els seus... Ara ha fet 81, 82 anys, però els seus 70 que han dedicat al cine, ja dit des dels 12 a 13. També tenim una xerrada el diumenge amb la gent dels que van guanyar el Goya per la pel·lícula El Hoyo, que són uns amics de Bilbao que venen fent una xerrada sobre el cine gore. El dissabte a la tarda també tenim una xerrada amb el grup de fans de cosplay més grossos de UB, que aprovecharem per passar el capítol número 1. I això són més o menys aquestes 3-4 que tindrem. I tenim material molt més guapo, però encara aquest any no estava consolidada del tot, no sabíem si se podria fer. Vull dir, fa un mes no ho sabíem.
Clar.
I hem deixat coses pendientes.
Ens ho reservem, no?
Sí, sí, perquè és una llàstima anunciar-lo que en el darrer moment, ara pareix que tot se podrà celebrar, però és que fa 4 setmanes no ho sabia.
De fet, abans comentaves el tema del Jaume Figueres, aprofiteu per retre-li un homenatge, no sé si creus que se l'ha cuidat poc.
Sí, perdó, sí. No entres a pregunta.
Que li reteu un homenatge al Jaume Figueres. No sé si com a crític de cinema creieu que se l'ha cuidat poc, que no se li ha donat el reconeixement que hauria de tenir, o potser sí que se li ha donat des de la part més popular, no?, per aquest paper que tenia a TV3, sobretot, però no tant des de la part acadèmica del cinema.
Jo crec, i t'ho he vist des de mallorquí, des de Mallorca, jo veig tota una institució dins del cinema català. Mm-hmm. Vull dir, és una persona que hi ha gent que potser no coneixia res del cinema, quan va sortir TV3 i va crear el seu primer programa, ha estat tota la vida treballant els fotogrames amb el nom de Mr. Belverde, molt d'ells va transmitir els Goya, perdó, els Goya, els Oscars per Canal Plus i tot això, i és un home que pots estar xerrant dies de cinema amb ell, no hores, dies, i entonces, sí, no sé si era el primer segon homenatge que se li farà aquí, però no tenim volen fer-ho perquè s'ho mereix. És tota una institució dins del cinema d'aquí.
Com l'ha rebut ell, aquest homenatge?
Està molt content i molt il·lusionat, però sempre ha mogut esperar fins al darrer moment, perquè quan vàrem parlar amb ell, fa l'any passat, pues, curiosament, es va operar d'una cadera, saps? I clar, no té 20 anys, ja no pot viatjar el que viatjava, i m'ho va dir que sí, que li feia moltes ganes, perquè esperàvem fins al darrer moment per anunciar-lo. I ara l'altre dia, el divendres, quan es va fer pues, ja la presentació, ho vaig parlar directament amb ell, i m'ha dit que sí, que vamos todo pa'lante, i que gràcies, però clar, ell mos deia això, que li feia ganes, però que tenia aquest cierto miedo de no por tantes condicions, saps? Però segur que tot anava bé, l'operació, estava curat i tot pinta bé, ja està.
és el que importa. Escolta, Wilson, una cosa que ens ha cridat l'atenció de la promoció que fas del festival és el servei de bar i de cerveses. No sé si és que sense cerveses no hi ha festival, a veure.
Els festivals de cine necessiten un bar. sobretot els festivals així. Jo sé que tu t'amors molt pel tema del TAC, que ja teniu el de Sabadell i tal. Vull dir, a part de les pel·lícules, hi ha molta gent que aprovecha el fin de setmana aquí per reunir-se amb la gent i a lo mejor s'excusa les coses d'aquí, però per poder veure altra gent, que a mi només la podràs veure aquí i necessitaràs un bar. Jo sempre poso un exemple, que és el Nocturna de Madrid, que té gran de mitja allà, perquè no, que igual no s'ha consolidat tan fort com un Sitges, això, per simple fet de no tenir bar. És curiós, això.
Aquesta és la teva teoria, que no s'ha consolidat així, sí. Perquè no té bar. Val.
Això és la meva teoria i m'hi puc enfrentar a detractores míos, si de Nocturna o amigos d'allí. Vull dir, és una teoria meva.
Doncs la tindrem en compte, també, per als organitzadors de festivals. Per últim, preguntar-te què hem de fer si volem venir a l'Overlock. S'ha de reservar, s'han de comprar entrades amb antelació? Com funciona la logística?
En principi està tota la web, a la mateixa pàgina que ara tenim de Facebook i tot això, i es fer reserva, simplement. Per la programació molt descatalogada i tot això, aquest primer any és tot gratuït, menys la marató del dissabte a la nit, que passant tres pel·lis. L'altre simplement és entrar dins i tot. Que igualment se pot acostar directament la gent i estem per allà i dir, oi, que estava per aquí i sí, i no crec que hi hagi cap problema. No crec... Tenim una sala grossa, un aforo gros i això. Ojalà tinguéssim problemes. Ojalà si podria decir
que s'ompli la sala.
Sí. Ojalà.
Doncs moltes gràcies, Wilson, per acostar-nos a aquest Overlock, aquesta primera edició que tindrà lloc del 16 al 18 de juliol al cinema dels Lluïsos d'Horta. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies per tot a vosaltres. Vale? Adéu.
Adéu.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
Un dels festivals imprescindibles de l'estiu és el Fantos Freak, que del 12 al 16 de juliol farà la seva 21a edició al Parc del Turonet, després que l'any passat se suspengués arran de la pandèmia. Per saber una mica més d'aquest retorn, parlem amb el seu director, Rafa Dengra. Benvingut al Quimèric, Rafa.
Hola, molt agraït.
Hem vist que aquesta nova edició fusiona els curts que vau seleccionar l'any passat, però també n'incorporeu de nous. Com heu pres aquesta decisió i com ha estat poder fer aquest trencaclosques?
Sí, serà, en realitat serà l'edició 21 i 22, perquè tenim curtmetratges de l'any passat, de l'edició 21, i aquest any hem obert convocatòria, que és la 22. El tema és que l'any passat, quan va arribar l'estiu, semblava que tot anava molt bé i llavors vam canviar de dates al Santos Critics i els vam passar al setembre i vam fer una selecció de 25 curtmetratges per fer un Santos Critics al setembre. Després tot va anar cap a pitjor, ja ho sabem, i es va haver d'anul·lar l'edició de Santos Critics. Llavors ens vam quedar aquests 25 curtmetratges perquè hi havia l'opció de fer-ho online, però creiem que la idiosincràsia que té el Festival Santos Critics no és el mateix que el Festival online. Totalment. Llavors, i també pensant en els curtmetratges que estaven seleccionats, que, home, és molt, si estàs seleccionat, tu el que vols és que el curtmetratge es passi al Santos Critics davant de les 1.500 o les persones que ens deixin posar aquest any. I vam decidir de guardar aquests curtmetratges i aquest any hem fet una selecció de 15, que en total sumen 40 i farem un Santos Critics amb 40 curtmetratges, que ja és el normal de cada any.
Ah, t'anava a preguntar si hi hauria més curts. Quan heu fet la selecció, quins són els que heu descartat? Era per un tema de qualitat o també perquè hi havia un altre criteri, per exemple, si ja havien rodat per altres festivals?
No, nosaltres al Santos Critics, és una cosa que a més els diem a tots els que, bueno, a tots els que participen al Santos Critics, els enviem una carta explicant com ha estat la selecció, i també expliquem això, no?, que nosaltres no som ni Cannes, ni Sitges, ni Sant Sebastià, i que en aquests festivals sí que entenc que tinguin un criteri de que han de mostrar el cinema actual i han de mostrar obres que potser són estrena al país o que són d'aquest any o com a molt de l'any passat. A nosaltres, si el George Méliès aixeca de la tomba i ens envia un curtmetratge i a nosaltres ens agrada i al públic el públic del Santos Critics no ha vist, nosaltres cap problema, el posem. O sigui, nosaltres no tenim gairebé... L'únic límit és la durada, que són 20 minuts, però per lo demés som molt flexibles. I aquest any això hem rebut menys curtmetratges, que ja era ben esperat, i al final amb el que teníem l'any passat hem fet un tall per temps, ho fem per temps, i han sortit 40 curtmetratges. Altres anys surten 44, 48, es movem per aquí.
O sigui que
un múltiple de 4 per poder fer les 4 sessions igual.
Això t'anava a comentar. Les sessions seran més o menys de la mateixa durada que cada any, llavors? Hem d'esperar un Santos Critics doncs, com els d'abans de la pandèmia?
Sí. Cada dia es passaran hora i mitja, hora 45 de curtmetratges, més les presentacions. O sigui, tindrà una durada normal. Que el de l'any passat, el que anàvem a fer al setembre, sí que era una mica més reduït pel tema de que la gent no estigués 2 hores a la plaça.
Ja, havíeu prescindit dels curts propis o no?
Perquè, clar, sí.
És una de les marques de la casa. T'anava a preguntar, sempre aneu a última hora. Potser era un punt a favor, no?, que aquest any vinguéssiu ja amb aquests curts fets.
Sí. El tema és aquest, que... Bueno, serà un Santos Critics, esclar, no serà normal. Esperem que l'any que ve ja sigui amb total normalitat. Aquest any no tindrem els concerts d'abans ni la lluita lliure, però bueno, ens centrem en els curtmetratges aquest any i l'any que ve ja esperem que sigui tot en plena normalitat. El que sé que hi haurà seran el Garfield, els Bailongos...
Home,
això, sí que
si no, són ells ja és èxit garantit. Abans comentaves que heu rebut més curts que altres edicions. S'ha notat alguna diferència, per exemple, de tema? Perquè quan vam fer aquella taula rodona amb els diferents festivals doncs s'apuntava, no?, potser possibles canvis de tema o de format. No sé si ho heu notat vosaltres ja.
Bueno, de fet, esperàvem, que ja ho vam comentar, esperàvem molts curtmetratges de rotllo pandèmia, de estoy en casa encerrado con la mascarilla, i la veritat és que hem rebut res, o sigui, 4 o 5 com a molt.
Millor.
Sí, molt millor, sí, perquè dèiem ui. No, la gent molt bé. El que sí que tenim és que aquest any dels 40 seleccionats, 15 són d'animació, que és com... mai havíem tingut tanta animació al Santos Critics. Jo crec que és degut a això, no?, que si tu estàs animant no hi ha cap impediment amb la Covid, ho fas amb l'ordinador i un equip, i en canvi els que són presencials sí que costa més de filmar i tot això, i per això suposo que aquest any tenim el rècord 15 d'animació.
Això ja ho apuntava també l'any passat al Toni Benages des del Crip Show, no? Que ja es veia venir, no? Que potser és el més fàcil de fer quan estàs sol, no? I quan estàs tancat a casa. Fins i tot et pot donar per produir quan no has produït mai, no?
Sí, correcte. Bé, hi ha molta gent que la pandèmia ha escrit o ha fet coses, doncs l'animació crec que és una tècnica que necessita moltes hores, o sigui que estar tancat a casa va perfecte.
I ara que ja teniu la tria feta, hi haurà diferents autors dels que són habituals al Fantos Freak, dels que van repetint any rere any i que us van presentant els seus nous projectes?
Doncs sí, tenim de David Muñoz i Adrián Cardona, que ja són uns clàssics dels Fantos Freak. Jo crec que per separat hem seleccionat un munt de curtmetratges de cadascú i junts vam tenir el Feast of Jesus. Tenim el de l'última Navidad de l'Universo, que la gent suposo que li farà molta gràcia veure aquest curtmetratge del Fantos Freak. I després tenim, que ens fa també il·lusió, de gent internacional d'altres països que repeteix el Fantos Freak, o sigui que és guai que l'ura internacional cada vegada es va consolidant més i ens fa il·lusió.
Home, suposo que quan ja doncs, els heu seleccionat un curt i a més veuen que és un festival, no?, que mou doncs, aquest volum de gent, no?, 1.000 persones pràcticament per sessió, tenen ganes, no?, de repetir?
Sí, sí, jo crec que sí. El tema és que també sempre pensem, no?, que a veure si, de quina forma es podria explicar això de viure el Fantos Freak in situ, perquè per molt que l'expliquis, per molt de viure-ho allà mateix. O sigui, quan ho vius sí que entens com és el Fantos Freak.
Han de venir. Això quan passi la pandèmia, han de venir. I per últim, preguntar-te tema logístic d'aquest any. Abans ho apuntaves una mica, que les places dependrien, no?, de com estiguessin les restriccions, però què és el que a dia d'avui heu plantejat? Què és el que teniu previst? No sé si veurem doncs, un turonet més o menys semblant a edicions anteriors, l'aforament més petit, les cadires més separades, no sé com ho heu planejat.
Sí, de moment estem encara ultimant, perquè a més això va cada setmana canviant la normativa i tot això. El que sí que podem avançar és això, que no serà un Fantos Freak normal com cada any, però de totes formes això, estem esperant que tot es tanqui bé i llavors per xarxes serem superpassats explicant a tota la gent com serà el Fantos Freak i què han de fer, si han de fer alguna cosa, si al final es decideix que s'ha de fer alguna cosa per venir al Fantos Freak.
Clar, podria ser que anéssim amb invitació prèvia.
Sí, podria ser, és una de les opcions que ara mateix tenim, però i que hi ha gent que, o sigui, no ho hem anunciat i ja ens estan preguntant com es reserva, o sigui, que no es preocupin, que en cas de que s'hagi de reservar nosaltres ho explicarem i serem superpassats per les xarxes i això sí, que estiguin atents a les xarxes de Fantos.
Podem garantir que seguirà sent gratuït o això també està per parlar?
Això sempre, sí, és totalment gratuït.
Perfecte, doncs ens apuntem aquestes dates al calendari del 12 al 16 de juliol al Fantos Freak, al Parc del Turonet. Moltes gràcies, Rafa Dengrà, per explicar-nos com serà aquesta edició del festival.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. I del Fantos Freak, el que va néixer com el seu germà petit, però que cada cop es fa més gran. Estem parlant de l'Infest de Rubí, que el 9 i 10 de juliol farà la seva 6a edició, sumant-la amb una sessió el dia 8 dels anomenats Premis Arkham, que reconeixen els millors curts produïts al Vallès, siguin del gènere que siguin. La descobrim amb un dels seus responsables, l'Imanol Fernández. Imanol, benvingut al Quimèric.
Hola.
Com serà aquesta 6a edició? S'assemblarà a la de l'estiu anterior, en espai també en mesures, o s'acostarà més a l'esperit que teníem abans de la pandèmia?
Home, una mica s'ha de semblar, perquè encara la mascareta, bueno, no sé si ens podem treure la mascareta, però em penso que no. Però una mica sí que s'assemblarà. Ho tornarem a fer al Castell de Rubí i sí que pensem que potser les mesures de seguretat i tot això seran una mica més... Bueno, más menos, però vaja.
Potser canviar l'aforament, no?
Clar, en principi l'aforament serà d'unes 1.000 persones, que l'any passat no era tant, amb la qual cosa, bueno, estem una mica millor.
Home, 1.000 persones...
Està molt bé, no?
Aquest aforament no el teníem abans de la pandèmia allà en, ja, exacte, en el celler,
no,
vull dir que...
No, no, la hòstia, ja.
Aneu a per totes, no? A créixer,
sí,
com a festival,
sí, totalment,
no?
Exacte.
Hem vist que tant l'Infest com els Premis Arkham vau allargar les convocatòries una mica més de l'habitual per rebre curtmetratges. Com ha estat la rebuda, finalment?
Doncs mira, més o menys igual que l'any passat. Realment sempre ho acabem allargant una mica. O sigui, nosaltres posem una data, però després sempre donem 10 dies, esto que quede entre tu i jo, que no lo sepan, que no lo sepa el resto, porque si no lo van a enviar 10 dies más tarde.
No, no us la creieu ni vosaltres, no? Exacte, la data que poseu.
Sempre donem per fet que almenys una setmana o potser dues, en el cas del Arkham, si coneixem.
I les temàtiques com han estat? Vull dir, no sé si hi ha hagut alguna sorpresa, alguna temàtica que predomina més que les altres.
No hi ha tant Covid, si és la pregunta que m'estàs fent, no hi ha tant Covid com ens imaginaven, sí que hem rebut alguna coseta, però no és pa tanto. Sí que és veritat que hi ha un curs que ara te'ls mires d'una altra manera, no? Que potser abans era una història de zombis i ara fa la sensació que són zombis però que estan parlant de mascaretes i de pandèmia. Però, bueno, no sé, de gènere el que ens ha sobtat una mica més potser és que no hi ha tant de terror com altres anys. I potser hi ha més cachondeo, que no sé si és que la gent lo necessita o què.
Sí, tenim ganes de veure un altre enfoc, no?, després d'aquest any.
Em sembla que sí.
A vosaltres també, en el vostre spot, no?, que ja circula per les xarxes socials, també plasmeu una mica això, no?, d'un altre apocalipsis és possible, no?
Exacte, es pot fer millor, perquè al final la sensació fa... Pels que fem festivals de terror, la sensació suposo que va ser una mica decepcionant, no? Que sí, esteu confinats, no sé què, estàvem tots haciendo zumba. O sea, fue com un apocalipsis bastante de broma.
Mira, fa just un any parlàvem amb un creador de jocs de taula que havia fet fins i tot doncs, jocs de taula apocalipsis i deies que estem vivint un apocalipsis sosa,
sí, sí,
no?
Sí, és això.
Finalment, què podrem veure a les dues sessions de l'Infest? Com s'ha fet aquesta tria i què és el que heu tingut en compte?
Doncs mira, veurem, si no m'equivoco, t'ho dic de memòria, vale? Sí que és veritat que pel que ens estan escoltant, si entren a la pàgina de l'Infest, www.infest.es, allà poden trobar la programació, poden reservar les entrades, poden veure tot, vale? Però així, més o menys, et diria que hi ha uns 24-25 curs. I és el que et deia, potser una mica més d'humor que l'any passat, menys animació que l'any passat, que hi havia molts d'animació, i una mica de tot, la veritat. Algun curt que ja havíem vist en altres festivals i alguns que no havíem vist en llocs, la veritat.
I en el cas dels Arkham, què? Com ha estat aquesta convocatòria, les temàtiques? Perquè, clar, sabem que els Arkham doncs, és produccions d'aquí del Vallès, però no té per què ser del gènere fantàstic, no?
Exacte. Aquí sí que rebem el que sigui, sí que hi ha una durada màxima, i si algú ens envia la seva pel·li, doncs el que projectem és una part, un tràiler, no? Però en aquest cas doncs, hem rebut una mica de tot. Tenim un videoclip, o dos, no me'n recordo, tenim un curt d'animació, tenim documentals... En aquest sentit, penso que aquest any hi ha una mica més de tot que la resta d'any. I ja estan força bé, la veritat, a mi m'agrada.
Clar, ara és la tercera edició ja dels Premis Arkham. No sé si els productors vallesans ja comencen a conèixer els guardons, si n'hi ha que repeteixin fins i tot d'un any a l'altre...
Hi ha alguns que repeteixen i aquest any hem arribat a Barberà del Vallès, que sembla una tonteria, però encara no ens havien enviat, jo diria que no ens havien enviat res de Barberà, i si ho havien fet no havien arribat a la final, per dir-ho d'alguna manera.
No hi havia hagut productors de Barberà, eh?
Sí.
O sigui que entre el públic del dia 8 de juliol hi haurà gent de Barberà, espero, no?
Ah, espero. No sé, jo tengo que insultar a alguien. O sigui que espero que sí.
I hem vist a les xarxes socials que us esteu pensant, no?, si deixeu venir gent de Sant Cugat o no.
Ho estem mirant. Pensa que s'han de demanar permisos perquè aquella gent ha de sortir d'allà, saps? I no és fàcil. No és fàcil, però ho intentarem.
Aquesta sessió de l'Arkham, no?, que hem dit que és el 8 de juliol i que junteu amb l'Infest, l'any passat era el primer cop que juntàveu doncs una cosa amb l'altra, perquè bé, una mica per obligació per la pandèmia, sí. Però aquest any sí que repetiu. És perquè va funcionar? És perquè doncs, al final acabeu captant públic diferent?
Mira, l'any passat va ser això, va ser una obligació, no? Al març ens van tancar i llavors ja no podíem fer els Arkham. I vam dir, ostres, però ho volem fer. I com el juliol podíem fer l'Infest, doncs ho vam encabir. I aquest any és que ens va semblar que ja molava, la veritat. I no sé, sí que és veritat que repartir-ho durant l'any també està guai, eh? I no et dic jo que l'any vinent no ho tornem a fer. Però va funcionar i ens va semblar que està bé també, perquè així la gent el dia següent, ostres, potser venia algú, no sé, això, de Barberà, i deia, ostres, no coneixia això, doncs demà vinc, que això de l'Infest pinta bé. Llavors ens anava fins i tot bé per fer públic.
Home, hi ha encara gent de Rubí que no ha vingut mai a l'Infest, no sé si això és perdonable o no.
No sé si hi ha molta gent que no hagi vingut a l'Infest de Rubí, eh? Em penso que hi ha dos o tres
doncs mira,
la majoria estan en la càrcel.
On treballa aquí Ràdio Sabadell? Jo no vull dir res, però...
No, com es diu?
Es diu Sergi Parc, per si ens està escoltant, eh? A veure si el Sergi Parc en aquesta edició, eh?
Després lo busco en internet i l'envio insultos, que no se pregunte. Vale, que fuerte.
I què ha de fer el Sergi Parc o altra gent del Vallès i de Catalunya per venir? Abans comentaves que calia una reserva, no sé si s'ha de fer amb gaire antelació, si teniu por doncs, que s'acabin les entrades, aquestes 1.000 places que comentaves.
Exacte. Jo el que recomano és, Sergi, si m'estàs escoltant, entra a la pàgina de l'Infest, www.infest.es, vas a reserva d'entrades, agafes les tres entrades dels tres dies, que és un moment, és només posar el nom, posar el DNI, és per això del Covid, eh? Normalment no ho fem, però s'ha de fer, i que ho faci ja, i ja està, ja ho té. O sigui, ho pot deixar per l'últim dia? Sí, però a veure, jo què sé, esto es como estudiar, lo puedes dejar por último día, pero sabemos lo que pasa.
Doncs amb aquest missatge dirigit especialment al Sergi Parc.
Sí, a tothom, però sobretot pel Sergi.
Que ja el tindran clitxat per saber si va o no, eh?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Imanol Fernández, per explicar-nos com anirà aquest Infest. Ja tenim ganes d'estiu, tenim ganes de projeccions a l'aire lliure i sabem que aquest festival, doncs, amb les cuques al capdavant, sempre compleix les expectatives. Moltes gràcies per atendre el Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Gràcies, que vagi bé.
I un altre dels festivals de l'estiu ja del tot consolidat és el de les Nits Orientals de Vic, que aquest any arriba a la seva 18a edició. Es farà del 20 al 25 de juliol, una setmana més tard del que ens té acostumats, i combinarà tots els subgèneres de cinema asiàtic per arribar a tots els gustos. Avui en parlem amb el seu director, el Quim Cruselles. Benvingut al Quimèric, Quim.
Hola, bona tarda. Com esteu?
L'any passat vau ser un dels pocs festivals supervivents de la pandèmia. Amb aquesta experiència arribeu tranquils a aquesta 18a edició?
Bé, sí. Com dius, l'any passat va ser el primer festival en obert 100% presencial. Era una prova de foc, era un moment molt delicat, però sobretot amb la complicitat del públic, que va ser increïble, perquè va posar en pràctica totes les mesures de seguretat, de sanitat, i la veritat és que el festival va sortir molt bé. I aquest any, que per sort les coses estan molt millor, doncs
sí,
també amb algunes restriccions d'aforament i encara amb el tema de la mascareta, amb el tema de netejar-se les mans, però i sobretot amb la seguretat que s'aplicarà a tothom, doncs sí, estem bastant més tranquils.
Normalment coincidiu amb dates amb el Fantòs Fric, però aquest any veiem un canvi de dates. No sé si ha estat buscat precisament per això, ha sigut un tema de logística que no té res a veure.
No, mira, de fet l'any passat va ser del, crec, del 22 al 26 i aquest any és del 20 al 25. Mm-hmm. Per tant, nosaltres ara ja fa uns quants anys que fem la penúltima setmana de juliol doncs com a setmana de celebració del festival. També hi ha un tema local en Vic, mm-hmm, que la festa major solia acabar al voltant del 15, més o menys, i per no enganxar dues activitats a la ciutat, doncs vàrem decidir posar-ho una setmana més tard.
Així sou una segona festa major, no? Que la festa no pari.
Més asiàtica, sí.
Teniu un públic molt, molt fidel, o sigui, els que coneixem repeteixen cada any. Creieu, però, que podríeu arribar a nou públic? No sé, per exemple, persones que encara tinguin uns prejudicis, no?, cap al cinema asiàtic.
Doncs sí, mira, tens... El festival, com saps, va néixer gairebé d'una manera anecdòtica, fent una sessió de cinema a la fresca l'any 2004 amb una pel·li Shaolin Soccer que combinava Kung Fu, futbol i humor, i amb un sopar que es van presentar 300 persones a sopar cantonès, i evidentment no ens ho esperàvem. I gràcies a aquest esperit, que era la, doncs, la participació popular, el fet que Vic té una comunitat immigrant molt gran, per sort, i d'aquesta bona part és asiàtica i és molt col·laboradora, té ganes de participar en les activitats que es fan aquí, donar a conèixer la seva cultura, les seves terres, les seves gents. Doncs això, aquesta combinació és ideal, i sí que jo crec que cada vegada hi ha més gent que trenca prejudicis. Gent que ha vingut a la bassa, els hermanos, que són fent les sessions de nit a l'aire lliure, acompanyats de sopar i espectacles, doncs la gent se sorprèn a vegades perquè mai havia vist una pel·lícula d'acció de Hong Kong o de Corea, o una comèdia absurda xinesa, un Bollywood que durant 3 hores hi ha balls i danses pel mig combinats amb escenes d'acció així hiperbòliques, i quan per primera vegada ho descobreixen, és com aquell plat que el tastes per primera vegada, és exòtic.
I vols repetir, no?
Sí, ja no surto de la cuina de mercat. Mm. I de sobte proves una cosa nova, t'agrada, i després, clar, sempre molts més, no? I tenim un públic molt transversal, realment tenim un públic des de nens i nenes molt petitons, que venen a les sessions a les 10 del matí, fins a gent gran, vull dir, en tots els sentits, gent gran que venen, doncs, això, a la bassa a passejar i es queden a veure la pel·lícula.
Ah. I no sí, tenen prejudicis, funció... ells, eh?
No.
Els agafa de pas i es queden.
No, i penso que hem de naturalitzar-ho, de normalitzar-ho, evidentment, i prejudicis cap al cine, cap al continent, cap a... Estem envaïts per Hollywood, mm-hmm. Des de fa dècades, i per sort cada vegada la gent coneix més cinemes, s'obre de ment, viatja, i per això doncs, nosaltres hi contribuirem doncs, donant a conèixer encara més aquest cinema asiàtic.
Un dels punts forts és que projectareu pel·lícules considerades número 1, no?, en taquilla a països com Singapur, Corea del Sud, la Índia. Quins són els títols d'aquest any que formen part d'aquesta categoria?
Doncs mira, hi ha, com dius molt bé tu, hi ha unes quantes pel·lícules que han estat sobretot líders de les seves taquilles i durant una època molt complicada, com nosaltres, han despertat els cinemes molt a poc, però, per exemple, el mes de febrer-març a Hong Kong d'aquest 2021, quan van obrir els cinemes amb certa normalitat, amb restriccions d'aforament també, doncs Shockwave 2, una pel·lícula de l'Herman Yao, que és una espectacular pel·lícula d'acció, protagonitzada per Andy Lau, va ser líder de la taquilla. I la va rellevar una altra pel·lícula que també tenim al festival, que es diu One Second Champion, que és una meravella, que combina fantasia, drama familiar, boxa...
Té de tot, eh?
Una combinació curiosa, sí. I com bé deies, el que és el cinema telugu, al sud de la Índia, doncs va triomfar la pel·lícula Crack, que és la típica pel·lícula índia que té unes escenes d'acció molt contundents, molt delirants, amb números musicals i un humor molt autòcton de la Índia. I així amb diverses pel·lícules més que han tingut èxit de públic i de crítica als seus països originals. Hem volgut, com sempre, combinar pel·lícules d'èxit molt comercials, per exemple també d'800, que és la pel·lícula que es podrà veure en l'última sessió al Teatre Atlantic del diumenge 25 i que narra el setge per part de l'exèrcit japonès a Shanghai, quan vam voler agafar Shanghai, i 800 soldats xinesos van defensar la ciutat, i que és com una mena de fresc històric, una pel·lícula bèl·lica d'una espectacularitat i d'una riquesa plàstica impressionant. Doncs tenim tota aquesta combinació, i després tenim pel·lícules molt petitones d'autor, pel·lícules potser es podrien catalogar a cineclub, que doncs, ens agrada que hi hagi aquest equilibri, no? Que hi hagi doncs, una mica de plats per tot tipus de públics.
Per tots els gustos i també perquè vegin que el cinema asiàtic no només és cinema d'acció, cinema de Bollywood, no? Sinó que ho és tot alhora, no? Que això és el que costa més de fer entendre, no?
Sí. Venim d'una tradició que aquí a Espanya s'havia estrenat, sobretot els anys 70 i 80, molt cinema d'acció, com has dit molt bé, cinema d'acció de Hong Kong i de Taiwan, sobretot, i clar, amb noms com Bruce Lee, amb noms com Jackie Chan, amb noms com Jet Li, clar, costa trencar una mica, gràcies a Gong Kar-wai, gràcies a Zhang Yimou, gràcies al nou cinema coreà, gràcies a Miranair, en el cas del cinema indi, doncs a poc es va anar obrint aquesta mirada que era multigènere, i a més a Àsia, com tu saps, els països... les seves cinematografies són molt especials. Poden anar d'una escena molt i molt tendra, molt i molt romàntica, a un esclat de violència, un esclat d'acció.
Sí.
I això és molt, molt del cine del sud-est asiàtic o de l'est asiàtic. i per tant ens agrada que aquest cine es vegi aquí, que cada vegada arribi més, sobretot gràcies a les plataformes, i per tant que sí que el públic descobreixi que no tot és cine de Kung Fu, evidentment.
També tindreu alguna estrena mundial, com per exemple Summer Film. Què ens pots dir d'aquest títol?
La Summer Film és una pel·lícula que representa perfectament l'esperit de les nits, el que en diem l'esperit nits, o l'esperit nitoman, perquè és una pel·lícula que combina elements de realisme màgic, comèdia. Aquesta és una aventura col·lectiva, són un grup de nois i noies que decideixen fer una pel·lícula a l'institut, fan d'extraescolar, fan cineclub, i a banda de, doncs, de que els agrada el cine, fan una pel·lícula d'estiu. Hi ha una noia que és molt aficionada als chambara, a les pel·lícules de samurais, les pel·lícules històriques de Japó, i agafen un noi per fer aquesta pel·lícula. I passa alguna cosa amb aquest noi, no explicaré res més. És una pel·lícula entranyable, molt japonesa, i que crec que farà les delícies del públic del festival, sí, sí. I també hi ha una altra escena mundial que ens fa moltíssima il·lusió, si em permets, que és Butterflies, que és una pel·lícula papallones, que és una pel·lícula d'un director mig català, mig taiwanès, es diu Albert Ventura, viu a Taiwan des de fa molts anys i ens ha presentat aquesta pel·lícula fa poquet per participar i per fer l'estrena mundial al Festival Nits de Vic, i la veritat és que és una pel·lícula excel·lent i crec que la gent es sorprendrà de veure un nou talent que treballa a la televisió pública de Taipei a Taiwan, i és aquestes troballes que dius, ostres, un director català que
aquí
viu...
Aquí és un mestissatge, no?
Sí, sí, és un mestissatge total. I com ja saps, ens agrada molt establir aquests llaços, aquests ponts entre Catalunya, Occident i els països asiàtics.
També hem vist que oferiu el cicle de Kihabara amb diferents films on protagonitzats per idols. No sé si aquest element, doncs, el tema que estiguin protagonitzats per idols és un dels elements indispensables d'aquest cicle. Han de tenir aquestes persones populars, no?, d'allà del Japó.
És un, mireu, de fet el cicle Kihabara s'ha format a través dels títols. No és allò que triïs una temàtica, un cicle, un homenatge, una retrospectiva a un director, per exemple, sinó que en aquest cas teníem diferents títols que vam dir, ostres, que tenen un nexe comú, que és aquest món fandom o gairebé otaku japonès, des d'un anime com Our Sound, que és un anime xulíssim, que és molt innovador, té un traje així d'estil de dibuix una mica enlletgit expressament, com el de Babies and Butthead, per exemple, però la pel·lícula és divertidíssima i sobre tres nois inadaptats de l'institut que decideixen formar un grup de rock, i és una pel·lícula molt xula, fins, com deies tu molt bé, pel·lícules protagonitzades per idols, que són, doncs, aquestes actrius japoneses que tenen molts fans i que són pel·lícules que combinen acció amb efectes especials, hi ha tokusatsus, per exemple, hi ha dues pel·lícules de Kamen Rider, que aquí no s'han vist mai en pantalla gran.
Sí, t'anava a comentar veure... precisament que aquesta és en col·laboració amb el Manga Barcelona, no? Que...
Sí, Manga BCN hem establert una col·laboració aquest any, que esperem que sigui com el final de Casablanca i sigui el principi d'una gran amistat, i que anem tenint pel·lícules durant pel·lícules aquí, tant aquí com al Manga BCN, després de l'estiu, i en aquest cas aquesta col·laboració no podia començar millor que amb el segell d'aprovació de la Toei, que és la gran productora de cinema de Japó, i en aquest cas amb dues pel·lícules. La gent que no hagi vist pel·lícules de Kamen Rider i pensi que són com una mena de Power Rangers, no, aquí és un heroi emmascarat que va en moto, però les pel·lícules tenen el to, tenen la cadència d'aquelles cintes d'aventures que veiem quan érem petits, alguns, als anys 80 sobretot, que són unes pel·lícules amb una capacitat d'entretenir i d'inventar amb una inventiva, amb uns efectes especials que són a l'època predigital, que jo crec que agradarà moltíssim. I a més coincideix que es treu el manga de Kamen Rider a Espanya a la vegada que passem aquestes dues pel·lícules, o sigui que és un motiu de celebració.
I també hi ha una aposta per l'animació, per exemple, en pel·lícules com Josie, el tigre i los peces. És una pel·lícula d'amor adolescent, però pot agradar a tots els públics?
Doncs sí, pot agradar a tots els públics, perquè és com... Ara que des que es va estrenar Our Name, que hi ha hagut tota aquesta onada d'anime als cinemes i després que la gent s'ha agafat en pel·lícules, doncs, d'anime, que t'expliquen històries, com deies tu, doncs, d'amor adolescent, amb elements fantàstics, i a la vegada fan un retrat d'una generació que podria ser del Japó, però que es pot extrapolar a més països de l'Àsia, fins i tot a Occident. Doncs, sí, i aquesta pel·lícula més inclou un element, que és el tema de que la noia té una deficiència física, va a cadira de rodes, coneix un noi que la començarà a cuidar, i entre ells dos, doncs, evidentment, apareix l'amor. Però és una pel·lícula amb una sensibilitat increïble.
També molt tendre, no?
També té molts elements del realisme màgic. Jo crec que les dues paraules, realisme màgic, estan incloses en moltes de les pel·lícules de la programació d'aquest any.
Per està molt integrat, no, també? Molt integrat, sí, en la cultura, no, d'allà?
Sí, 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 és veritat. És agafar... Són pel·lícules que retraten molt la vida d'aquests països, però a la vegada hi inclouen, doncs, el seu llegendari, tradicions i aquestes aproximacions a faules, temes més imaginatius. Per exemple, a l'inauguració, Tiger Roberts, una pel·lícula xinesa, també és realisme màgic, no? Està basada, és una pel·lícula xinesa basada en una novel·la japonesa de molt èxit a Xina, és una combinació explosiva.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sobre una noia que busca una tigresa, un tigre que té 5 anys i que l'ha segrestat un malvat magnat xinès. I, per tant, és el realisme màgic serà molt present a l'edició d'aquest any.
I si volem veure tot això, què hem de fer? No sé si les entrades s'han de comprar sí o sí de forma anticipada, si es pot fer allà mateix.
Es pot fer allà mateix, però recomanem, més amb el tema Covid encara més, que es comprin anticipadament al cinemaoriental.com, que és la web del festival. També hi ha la possibilitat d'adquirir l'abonament Nitoman, que per només 40 euros et dona accés a totes les pel·lícules del festival. I això sí, el festival és 100% presencial, per tant no hi ha opció de veure les pel·lícules per web o per alguna plataforma específica.
Ni falta que fa, Quim. Ni falta que fa, que tenim ganes de sortir.
Hi ha massa, sí, sí. No, nosaltres sempre ho diem, jo sempre comento que el festival també és un lloc. I quan vas
ambient,
a Sitges,
no?
Quan vas a Sant Sebastià, quan vas a festivals, quan vas a Molins de Rei, quan vas al Festival de Terror de Sabadell, que venia ara fa 10 dies només, doncs és anar al lloc, trobar-te la gent, l'ambient, visitar la ciutat, el lloc per impregnar-te, doncs, d'aquesta vivència. I el Festival Nietzsche és això, a banda de que participa comunitat asiàtica, que el públic és molt participatiu, també, com sabeu, i que hi ha pel·lícules des de les 10 del matí fins a la matinada, que a més tenim sessions de matinada al cap de setmana, podrem veure Versus 2, que és la segona part del clàssic Versus.
Una d'aquestes que esquitxa la sang, hem sentit?
Sí, és una pel·lícula que la gent s'haurà de portar si no vol sortir vermella. I a part d'això, doncs, a banda d'això, doncs, hi ha, com comentàvem abans, pel·lícules per a tots els gustos. Tenim molt clar que el públic és molt vitriòlic, el públic del festival, molt, molt fan, i per tant volem que surti content d'aquests 6 dies d'immersió asiàtica.
Doncs moltes gràcies, Quim, per acostar-nos la programació d'aquest Nits Oriental de Vic del 20 al 25 de juliol. Allà estarem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ens veiem a Vic.
Adéu. I un altre dels festivals consolidats i pràcticament únic per tractar-se d'un certamen només centrat en la literatura de gènere fantàstic és el Celsius 232 d'Avilés, que és l'hereu de l'Esturcón, que fa anys que es feia a Gijón. En parlàvem al principi quan parlàvem d'aquest festival 42, és un festival de referència al Celsius. Aquest any arriba a la seva 10a edició, després que la 9a estigués molt tocada per les restriccions i veiés limitat el nombre d'autors internacionals que hi van assistir. Tot i això, la 9a es va fer i va ser un dels millors moments de l'any, més d'un d'assistent ho deia i ho ratifiquem, i aquesta 10a pinta una miqueta millor, almenys pel que fa al tema dels aforaments. Serà del 13 al 17 de juliol i participaran una 60a d'autors, molts d'ells nacionals. Per exemple, entre aquests en destaquen la Cristina Fernández Cubas, l'Emilio Bueso, el César Mallorquín, la Sofia Rey, el Carlos Sisi, l'Ian McDonald, el Narri Niven i l'Anna Estarobinets, que repeteix respecte fa 2 anys. Tots ells presentaran llibres, oferiran xerrades i molt probablement estaran entre els nominats o premiats dels Premis Kelvin, que és el premi que entrega al certamen els millors títols de gènere publicats en l'últim any. Des del 2020 també s'entreguen els Premis Lorna, els millors còmics. Entre aquests finalistes hi tenim El Matadero 5, de Ryan North i Albert Montéis. Vam parlar d'aquest còmic precisament en l'especial del còmic Barcelona, se'n va parlar, se'n va fer una xerrada. També estan com a finalistes El Humano, de Diego Agrimbau i Lucas Varela, Wonder Woman Tierra Muerta, de Daniel Warren Johnson, i Wild Zen, La Primera Luz, de Dan Abnett i Ian Coulthard. Què heu de saber del Celsius si no hi heu anat mai? És molt important això. Tots els esdeveniments són gratuïts, o sigui, no es paga entrada per poder participar en aquestes xerrades. Tampoc cal una inscripció prèvia, simplement doncs, es fa cua. Ara amb el tema del Covid doncs, es dona també les dades de telèfon de qui sou, no? Per si hi ha algun brot i et puguin identificar. I ja està, ocupar un lloc en les cadires de l'auditori o també doncs, de la carpa en la qual es presenten els llibres. Sí que és veritat que si voleu podeu contribuir a fer el festival possible. Sí que és veritat que és un festival doncs, que té sponsors, que té doncs, subvencions, però si voleu contribuir també a que aquest festival segueixi endavant i segueixi podent portar doncs, algunes de les primeres espases de la literatura, podeu contribuir a través de la plataforma Patreon. Què guanyeu? Doncs entreu al sorteig d'un lot de llibres molt important, de fet, només veure la foto del lot ja és molt suculenta i ja tens ganes de participar, a veure si et toca, perquè són alguns dels títols més destacats del gènere fantàstic de l'últim any, que faciliten les diferents editorials. També heu de saber que si voleu anar allà i passar tota la setmana, heu de reservar amb antelació. O sigui, mentre escolteu aquest programa ja feu tard. O sigui, ja segurament estan tots els hotels de Vilés plens, els apartaments, però no perdeu l'esperança, perquè sempre hi ha alguna baixa d'última hora, o sigui, un parell de dies o tres abans del festival, una setmana abans del festival, i llavors podeu agafar aquesta plaça que ha deixat lliure la persona que pel que sigui, per feina, per restriccions, per Covid, és igual el que sigui, doncs ha deixat lliure. També és molt important saber que hi podeu anar sols, perquè acabareu coneixent gent i fent, si voleu, tots els àpats rodejats de mans del gènere fantàstic. A mi és una de les coses que més m'agrada, ho he de dir. Si sou més antisocials, no passa res. Aneu amb el programa desplegable del Celsius, que us tapa la cara i mig abdomen, i ningú sabrà que esteu allà, no passarà res. I ja per últim, si voleu engegar un projecte relacionat amb la literatura fantàstica, per exemple, publicar un llibre, engegar una editorial nova, treure un joc de taula, doncs aquest és el lloc idoni per fer contactes, perquè tothom del mundillo està allà. Per tant, doncs és el que heu de tenir en compte per poder assistir al Celsius. I d'altra banda, ja per acabar aquest repàs dels festivals, dels salons de l'estiu, doncs hem de parlar de l'Expotaku de Tarragona, l'Expotaku 2021, que es farà els dies 23, 24 i 25 de juliol, en cap de setmana, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, és a dir, com les Tarraco Wars, no? Però unes setmanetes després. L'Expotaku podem gaudir de quatre zones diferents repartides per aquest espai firal. A l'escenari principal hi haurà concursos relacionats amb anime, amb Adivina i anime amb paraules prohibides o la versió musical, un trivial, un anime o fake, una mica de tot, coses una mica estranyes. També hi haurà diferents concursos com el concurs de doblatge d'anime, interessant, o el concurs de cosplay que no pot faltar i que la gent l'agafarà moltes ganes després d'aquesta pandèmia confinats. Durant tots els dies hi haurà una zona de videojocs, com és costum als salons, disposarà de consoles, videojocs de tota mena, de Nintendo Switch, per exemple, PlayStation VR, PS3, PS4, simuladors de conducció, Wii U, Xbox, Xbox One, o sigui, una mica de tot. A més, també hi haurà tornejos cada dia. Per exemple, en destaquem tres que hem pogut veure a la pàgina web. El divendres a 11:15 del matí hi haurà un torneig de Mortal Kombat Ultimate de Xbox One. El dissabte a la mateixa hora un torneig de Pokémon de Espada i Escudo de Nintendo Switch i cada participant haurà de portar, això sí, la seva pròpia consola i el seu propi joc. I diumenge ja a 3:45 de la tarda hi haurà un torneig de Super Smash Bros. Ultimate del Nintendo Switch. A mi tot em sona una mica japonès, eh? Vull dir, ho estic dient i deveu pensar, aquesta està fent la pizza un lío bé, però si m'esteu escoltant sabreu de què parlo, i si sabeu de què parlo vol dir que podeu anar a jugar a aquest torneig. I la tercera zona serà de tallers i també hi haurà un espai de ludoteca. Per exemple, activitats a fer divendres a la tarda, taller d'estandards samurais, dissabte un taller de pixel art, dissabte també ja més tard a la tarda Ink Master Anime, que és una competició de dibuix sobre la teva pròpia pell però amb rotuladors. I després, el diumenge, tenim un concurs de dibuix de categoria vinyeta. I finalment, Expotaku tindrà zona de combat tots els dies, Airsoft, Archety Tag, Laser Tag i Nerf. Jo no dic res més, si sabeu de què va i us interessa, doncs ja sabeu que heu d'anar a Tarragona els dies 23, 24 i 25 de juliol. fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana i l'últim Quimèric d'aquesta cinquena temporada. Ha estat una temporada difícil per nosaltres, ha estat complicat poder seguir endavant amb la programació, poder omplir el programa amb contingut fantàstic quan les agendes han estat buides, quan hi ha hagut confinaments, quan no hi ha hagut actes, i hem hagut d'esprema molt el cervell, tirar d'imaginació, i hem hagut descobert nous llibres, hem descobert noves editorials, hem fet nous contactes, i ha valgut la pena aquesta cinquena edició. Tot i això, en aquest moment de pandèmia el que farem és, a partir de la temporada que ve, fer aquest programa de forma quinzenal. Seguirem aquí a Ràdio Sabadell, seguirem a l'iVoox, seguirem a les xarxes socials, si hi ha festivals hi serem, però serà d'aquesta manera. Ens retrobem després de l'estiu, ens veiem als festivals i tornem amb més ganes que mai. Adéu-siau!